Bona tarda, són les dues en punt. Torna a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Dos mesos després, la sintonia de l'Hotel Suís torna a l'antena de Ràdio Sabadell. Una bona notícia, no perquè siguem uns narcisistes i ens mirem al melic, sinó simplement perquè és fer un pas més cap a la normalitat o cap a la nova normalitat, que li diuen ara. Després de dos mesos confinats, torna el programa. És cert que no amb tots els membres presents aquí a la ràdio. És veritat que amb la graella de la casa encara incomplerta, amb serveis mínims de personal per la pandèmia i encara amb els carrers que de normals, la veritat és que té ben poca cosa. Poca gent, mascaretes, distància de seguretat, comerços tancats i un llarg etcètera, què us he d'explicar. Però si ho voleu entendre així, que torni a sonar aquesta sintonia, és un pas més en la direcció del desconfinament, del tornar al que era la nostra rutina. Molts potser sou a casa ara, quan escoltàveu això a la feina o al cotxe, potser teletreballeu o esteu afectats per un ERTE o sou autònoms. El coronavirus, la veritat, és que ha afectat com a societat en tots els ànims, en tots els àmbits, perdó, amb sanitari, amb l'econòmic, també, per què no dir-ho, també amb el social. Però mica en mica, en comptagotes, tornem als nostres llocs de feina, tornen els esportistes a entrenar i tornem a il·lusionar-nos amb fites esportives. En definitiva, que torna la vida que teníem fins fa un parell de mesos. Gràcies per haver-nos seguit durant aquest temps, amb entrevistes via Skype, escrivint des de casa, amb els programes de les últimes setmanes via Instagram Live. Esperem fer-vos companyia a partir d'ara, com sempre, és a dir, a les dues en punt, de moment, no sempre d'una hora sencera, dependrà del dia, però amb un desig que cada cop tinguem més feina. Serà senyal que cada dia tenim més esportistes, més competicions i de retruc que passem pàgina de manera definitiva a aquest malson del Covid-19. Benvinguts de nou, ja teníem ganes d'obrir un altre cop aquestes portes que no fes olor a tancat tant de temps. Això és l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I passa per les mans, amb guants del Roger Benet al control de so.
Es comenta la recepció.
Avui el programa girarà, entre d'altres coses, al voltant de dues preguntes. La primera, per què alguns equips o alguns jugadors en concret dels que han de disputar el Playoff Express ja poden entrenar-se i d'altres encara han de conformar-se amb córrer pel carrer en les franges establertes com qualsevol altre ciutadà? La segona pregunta, per què a la fase 1 del desconfinament les terrasses dels bars ja estaran obertes i, en canvi, les piscines a l'aire lliure romandran encara tancades? Analitzarem com afecta això a la natació.
I fora de l'hotel?
Sebastian Vettel no seguirà a Ferrari. L'Alemanya ha rebutjat la renovació que l'escuderia del Cavallino Rampante li havia proposat. A més, a primera divisió segueixen les tornades als entrenaments seguint les mesures de seguretat. Ahir, per exemple, l'Espanyol va tornar a la feina i a l'entorn de Can Barça s'especula amb el retorn de Cucurella, això sí, sempre i quan surti Junior Firpo. Finalment confirmades les dates del Mundial de Bàsquet del 2023. Serà per primer cop amb triple seu, Filipines, Indonèsia i el Japó, del 25 d'agost al 10 de setembre d'aquest 2023.
I a les xarxes socials.
Avui és el Dia Internacional de la Infermeria, tuit de fa 3 hores del Cercle Sabadellès. El 12 de maig es ret homenatge, un merescut homenatge, diuen, a tots els infermers i infermeres que a nivell mundial realitzen aquesta lloable tasca a tota la humanitat.
De quin partit no estarem pendents?
Secció difícil en temps de coronavirus. Aquest matí es juguen 3 partits de la Lliga Sub-21 del Turkmenistan i, a més, s'han jugat també 2 amistosos. A Israel, Nei Yehuda, Tel Aviv 0, Apoel Tel Aviv 0 i, a la República Txeca, Vítkovice 0, Banik Ostrava 2.
Tal dia com avui, de l'any passat.
Sembla que fa una eternitat, però tal dia com avui, de fa només un any, el titular a la web de Ràdio Sabadell era aquest. El Sabadell fa la feina contra l'Egea i dependrà d'ell mateix a Olot per salvar-se.
A veure, Pol Ballesteros, línia fons, treu la central. Va, gol, 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 gol. Primer cregut Edgar, com l'ha lluitat fins al final, com li ha robat la cartera a Garcés. Pol Ballesteros, aguanta i escoltin bé, Òscar Rubio per ficar-la.
Tant de bo que tornem a escoltar aviat més narracions com aquesta.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Y respecto a los playoffs de fútbol previstos para julio y agosto, no hay ninguna decisión tomada. Es probable que en estas fechas se puedan celebrar, pero vamos a ser, como digo, muy, muy prudentes. Vamos a ir viendo cómo evoluciona la epidemia, vamos a ir viendo cómo va esta transición a la nueva normalidad. En principio, insisto, para las fechas que usted me comenta, debería de ser posible, pero vamos a actuar con máxima prudencia y hasta que no tengamos decisiones tomadas en base a criterios técnicos y en base a la evidencia de cómo van evolucionando las cosas, no vamos a dar fechas fijas ni a dar nada por seguro.
Salvador Illa, diumenge, parlant sobre la promoció d'ascens, poc ens podíem imaginar que el ministre de Sanitat acabaria parlant dels play-off express de segona B i tercera, però ja l'heu escoltat. Prudència, però tot apunta que s'hauria de poder jugar. Dates encara per confirmar. Es parla, per exemple, del mes de juliol o fins i tot d'agost. Mentrestant, l'última polèmica sorgida arran de la gestió de la pandèmia i les seves conseqüències al món de l'esport, i en concret a la segona divisió B, fa referència als timings a l'hora de tornar als entrenaments. Com sabeu també segur, 16 equips lluitaran per ascendir en aquests playoffs express de segona B a segona A. D'aquests, un ja ha tornat al terreny de joc i 4 més no ho han fet, però sí que tenen jugadors entrenant-se sobre el verd. Parlo, evidentment, dels 4 filials. Avui hem tingut el Sergi Parc remenant per tota la premsa i els clubs de la geografia espanyola buscant informacions sobre aquesta desigual tornada a la feina, aquesta doble velocitat, no només pel que fa a les fases de desconfinament, també a l'hora de tornar als entrenaments als equips de segona B. Aquest és el resultat.
La simetria en el desconfinament a Espanya està provocant ja les primeres desigualtats de condicions entre els clubs de segona B. Dels 16 conjunts que disputaran el play-off d'ascens, 8 resideixen en zones on han passat a la fase 1 i els altres 8, en canvi, continuen en fase 0. Els que, com el Sabadell, no han tingut la sort d'avançar en la tornada a la normalitat són l'Atlético B, possible rival a la primera ronda de play-off, Barcelona B, Cornellà, Castellón, Marbella, Valladolid Promeses i Cultural Leonesa. En canvi, els més afortunats que sí han passat a fase 1 són Bilbao Atlètic i Badajoz, d'entre els possibles rivals dels arlequinats a la primera eliminatòria, Ibiza, Atlético Baleares, Peña Deportiva, Logroñés, Cartagena i Yeclano. I quina diferència hi ha entre els equips de segona B pel fet de pertànyer a una fase o altra? A priori, poques, tot i que la confusió és total. De fet, cap dels equips no professionals ha tornat als entrenaments a les seves instal·lacions, amb alguna excepció, com la de l'Ibiza. El problema està en les interpretacions dels protocols establerts pel Consell Superior d'Esports i per Sanitat, que, segons es mirin, es pot entendre una cosa o l'altra. En tot cas, a grosso modo, insistim, de moment, poques diferències. Sí que pot tenir clares afectacions, en canvi, a mesura que el territori avanci fases. Les regions que encara no han pogut passar a la fase 1 aniran amb retard, i si no s'imposa una normativa equitativa, és possible que alguns equips triguin més dies que altres en poder-se entrenar amb normalitat de forma grupal. El protocol, recordem, estableix que el treball hagi de ser individual, en petits grups o amb tot l'equip, segons la fase en la qual s'estigui. El greuge més important, que ha provocat que personalitats com el president del Centre d'Esports, Esteve Calzada, hagin alçat la veu, és el tema dels filials. Tot i que a priori tenen les mateixes condicions que la resta, el problema arriba quan els seus primers equips, establerts a primera divisió, sí que ja han tornat amb restriccions als entrenaments i han cridat a jugadors del filial per completar les sessions. Per exemple, mentre cap membre del Sabadell ha pogut encara trepitjar el terreny de joc, fins a 7 jugadors de l'Atlético B s'han posat sota les ordres del Cholo Simeone. Una situació similar passa a Lezama, amb els habituals del filial de l'Atlètic Club treballant amb els integrants del primer equip. Tots dos, recordem, són possibles rivals del Sabadell. Barcelona B i Valladolid Promeses, els altres filials que disputaran play-off, també tenen jugadors entrenant-se amb els professionals, 6 en els Blaugrana, 3 en els de Pucela. La polèmica, doncs, està servida.
Polèmica servida. Avui, per cert, un dels possibles rivals del Centre d'Esport Sabadell, el Club Deportivo Badajoz, està passant ja reconeixements mèdics i també s'espera que torni d'immediat als entrenaments. Se sumaria així a l'Ibiza. Per tant, a Extremadura, aquesta fase 1 ja permetria al conjunt blanc i negre tornar als entrenaments. Per part de l'Atlético B, que és un altre dels possibles rivals, s'entrenen amb el primer equip, el porter Àlex Dos Santos, Manu, Riquelme, Germán Valera, Clemente Camello i també Toni Moya, és a dir, la columna vertebral del filial matalasser, molts dels quals ja han tingut algun minut amb el Xolo. I pel que fa al Bilbao Atlètic, el tercer en qüestió de possibles rivals del Centre d'Esports del play-off, l'exarlequinat Joaquín Ezquieta, també Daniel Vivian, Ollán Sancet i Gorka Guruceta són els quatre del filial biscaí que entrenen amb Gaizka Garitano. I com dèiem, l'únic equip de segona B com a tal no filial que pot entrenar o que ho ha fet ja, de fet, és l'Ibiza, un dels 8 que ja es troben dins d'aquesta fase 1 del desconfinament, no com aquí, que seguim a la 0. Anem a la redacció del Diario d'Ibiza. Rubén Palomo, bona tarda, buenas tardes, què tal?
Què tal, buenas tardes, compañeros.
Per què l'Ibiza ha tornat ja als entrenaments i d'altres equips no?
Bueno, l'Ibiza, sabéis que entró en fase 1 y desde el domingo que se publicaron un poco las medidas entre el BOE, el CSD, también aclaró un poco qué instalaciones deportivas al aire libre pueden abrir. El Ibiza venía trabajando en un protocolo con el ayuntamiento. Sabéis que el Ibiza, aunque no pertenece a una liga profesional, se considera un club profesional. No ha entrado en ERTE, no ha entrado en suspensión de pagos ni en recortes. La plantilla íntegramente y todos los trabajadores pues vienen percibiendo su sueldo, que además no son sueldos bajos, como mucha gente sabe. Y entendían que con estas medidas, estos protocolos, podían empezar a entrenar. Y ahora se está viendo que otros clubes pues también lo van a hacer. Atlético Baleares ha llegado ahora su entrenador desde el País Vasco. Van a ponerse manos a la obra en cuanto puedan. La Peña Deportiva también está en conversaciones con el ayuntamiento para fijar ese protocolo para poder entrenar en instalaciones deportivas que son municipales. En el caso de aquí en Ibiza, la Peña Deportiva entrena en un campo municipal de Santa Eulalia. Y el Ibiza en Camises, que también es de titularidad pública.
Clar, la pregunta que t'anava a fer és precisament aquesta. Hi ha dos equips eivissencs que jugaran al play-off express, Ibiza i Peña Deportiva Santa Eulària. La diferència entre tots dos rau en que l'Ajuntament de Vila, d'Eivissa, ha permès obrir les portes de Camises i el de Santa Eulària de Riu encara no? És el tema de l'ERTE? O quina diferència? Què fa que l'Ibiza ahir ja entrenés i la Peña Deportiva no?
Principalmente que el Ibiza es un club profesional con una estructura muy importante, con mucho músculo económico, y vienen preparando desde hace semanas pues cómo iba a ser un poco la evolución, las fases. Como sabéis, también Amadeo Salvo pertenece a la directiva de la Federación Española y está al corriente, de primera mano de cuáles eran los pasos. Viene trabajando, como digo, en un protocolo con el ayuntamiento, tenía todo previsto, los jugadores habían pasado test de coronavirus, también se han hecho pruebas de temperatura en el acceso al estadio, y ya digo, en esta fase 1 se aclaró el domingo que pueden abrir las instalaciones deportivas, y no solo a clubes profesionales, sino a cualquier deportista, incluso no federado, siempre y cuando se haga con cita previa, estos últimos, y de forma individual. En el caso de Ibiza están entrenando por franjas horarias de dos en dos, dos jugadores que ocupan todo el campo, uno cada mitad de campo, es decir, que no tendrían ningún tipo de contacto, utilizan balones y todo el material es personal, es de uso único para ellos, no utilizan los vestuarios, es decir, entrenan al aire libre en una instalación que, se ha desinfectado las zonas que podían tener cierto riesgo, y, en fin, siguiendo un protocolo, ya digo, ajustándose a las medidas establecidas en esta fase 1 por el decreto de alarma y luego con el Ayuntamiento de Ibiza. ¿Qué pasa con Santa Eulalia? La Peña es un club más modesto, tenían preocupación por ver el futuro del fútbol, no veían muy claro que se pudiera volver a jugar. Ya digo, es un club más humilde, que sí que ha aplicado un ERTE a los jugadores, que claro, en caso de que no hubiera fútbol, de la mayoría de la plantilla, los jugadores son de fuera, también empezar a entrenar para luego no jugar, seguir aquí en Ibiza cuando podían irse a sus residencias de origen, no tenía sentido. Entonces la Peña ha esperado hasta el último momento para empezar con ese protocolo con el ayuntamiento, y están a la espera de que a finales de esta misma semana o ya la siguiente empezar a entrenar.
L'última que et faig, he vist avui, per exemple, un article de l'AS que parlava de dues velocitats diferents a l'hora de tornar als entrenaments dels equips del Playoff Express. També la cadena SER en parlava avui. Vaja, s'està generant un run-run, una polèmica, sobre per què a l'hora de jugar un playoff alguns equips portaran més entrenaments que no pas d'altres, o com a mínim hauran pogut accedir a les seves instal·lacions dies abans. Això des d'Eivissa, això com es veu? Perquè, clar, també està a l'altra banda. Hi ha 8 equips, 7 més l'Eivissa, que estan en fase 1, però només l'Eivissa va ser el primer que ahir va començar a entrenar. No sé si es veu com que l'Eivissa ha marcat la pauta, ha obert el camí del que d'altres creien que no es podia fer i sembla que sí, o com es veu des d'allà?
Pues yo creo que ya has dado con la clave. Yo creo que l'Eivissa se ha anticipado a todos y muchos clubes lo han visto con recelo, pero mirando bien esos artículos o esas medidas, ven que sí que pueden hacer uso de instalaciones públicas, incluso privadas, si se establece ese protocolo. Yo pienso que es verdad que hay un poco de injusticia en el hecho de que los de fase cero no puedan empezar a entrenar y fase uno sí, pero ahí el Ibiza poco tiene que ver de culpa. La Federación Española, con los protocolos del CSD, debían haber acordado esto de forma escrita, detallada. No lo sé si se hizo de forma verbal, amistosa, oye, no, que cuando estemos todos en igualdad de condiciones empezaremos a entrenar. Esto no está claro. Algunos dicen que se dijo de forma verbal. Lo que está claro es que el Ibiza ha ejercido su derecho a poder hacerlo, a poder entrenar. Y es cierto, yo te lo tengo que reconocer, por supuesto, los que están en fase cero van con un poco, pues eso, no tienen la misma igualdad de oportunidades. Pero bueno, en definitiva, lo que está haciendo el Ibiza es entrenar de forma individual, pues sí, con balón, correteando, tirando a puerta, haciendo ejercicios con conos, algo que también pueden hacer otros equipos al aire libre. Quiero decir, el Ibiza no está entrenando en grupo, no están haciendo algo muy diferente a otros equipos, si es cierto que, bueno, al menos entrenando en su superficie, que por cierto es artificial. Si el playoff se juega en campos de fútbol natural, el Ibiza tampoco va a tener mucha ventaja.
Correcte, en aquest sentit sí que és veritat que tot apunta que jugarà a terres murcianes, diuen, i que serà sobre gespa natural. Uh-huh. A més, vius a Eivissa, treballes a Eivissa, però ets madrileny, uh-huh. Per tant, tens molt controlades les dues fases, la fase 0 i la fase 1 d'aquest desconfinament. Rubén Palomo, Diario de Eivissa, un plaer, i tant de bo que ens puguem veure en el Playoff Express. Una abraçada.
Igualment, una abraçada.
Parlem ara amb el preparador físic del Centre d'Esport Sabadell, amb el Xavi Moñino, xerrant amb futbolistes i tècnics del Sabadell. Tots han destacat durant aquest confinament la seva feinada, la que ha fet durant els últims dos mesos. Xavi, què tal, com estàs?
Hola, què tal, Adri, com estàs?
Has tingut un pic de feina, adaptant aquestes 8 setmanes dels entrenaments des de casa, ara corrent fora.
Sí, la veritat que ha sigut unes setmanes, uns mesos, on la feina ha sigut diferent i, bueno, ens hem hagut d'adaptar a aquestes circumstàncies.
Deia l'Aleix Coc l'altre dia que en els primers dies de córrer fora de casa, que el cap sí que vol, però que les cames són les que diuen no fins aquí. De fet, el Barça, per exemple, en les últimes hores també piulava una fotografia de Gerard Piqué amb una emoticona d'un avió i responia al propi jugador que d'avió res, que més aviat tortugueta. O sigui que al final suposo que és lògic, no?, que costi molt d'arrencar després d'una inactivitat que d'altra banda és gairebé inaudita en el món del futbol. Mai havia estat un futbolista 8-9 setmanes a casa.
Sí, clar, al final tu estàs a casa sempre fent exercici durant aquests dies, però no tenen res a veure amb el treball a camp. I tu et veus al camp i fas la idea de quan estaves entrenant al teu millor nivell, però clar, el cap sí que pensa que pot, però les cames no poden, la veritat. Així que ens hem d'adaptar aquí una miqueta.
A primera ja hem vist les primeres lesions dels equips que han anat tornant a la feina. Aquí tenim a tothom sa?
Sí. Avui dia tenim a tothom recuperat. Hi ha gent que té, alguns jugadors que tenen petites molèsties al peu, de sortir i córrer. Bueno, lo normal d'aquests dies de passar d'estar a casa a sortir i córrer, però res, molèsties, les típiques molèsties, ampolles i coses d'aquestes.
Clar, ara mateix, en una rutina normal d'un jugador del Sabadell que surti a córrer, com qualsevol altre ciutadà dins de la franja que li correspon, de quan podríem estar parlant? O això està regulat també, especificat per timings, de no poder anar més ràpid o més lent d'aquesta franja, o com ho feu?
No, la veritat que surten a córrer a la franja que han de sortir, i els entrenos que els hi preparo són menys és més, i els hi preparo sessions de 40-50 minuts com a molt, sí. Els dic que intentin a córrer per llocs on no hi hagi molta gent, al riu Ripoll en un cap de setmana pues hi ha molta gent, així els dic que vagin a un polígon o que evitin llocs amb molta afluència de gent.
T'anava a preguntar, Xavi, per les diferències de les diferents etapes, no? Estava entrenant tota la plantilla de manera individual a casa, ara ja poden córrer fora. Aquest salt, què implica a nivell del cos de cada jugador? Dèiem que les cames costa d'arrencar al principi, però suposo que és anar cremant etapes i és la primera d'elles, no?
Sí, que es vagin adaptant a córrer, a trepitjar, a canviar una miqueta de direcció, accelerar, a frenar, perquè quan passem al camp el salt no sigui tan brusc. És com una etapa intermitja entre casa i el camp.
Següent etapa, que és la que anava a preguntar-te ara.
Sí.
Anar al camp. Això, en quina mesura canvia el poder entrenar o no els terrenys de joc? Ho dic, per exemple, perquè ara ho parlàvem amb els companys d'Eivissa. Allà, encara que sigui només de manera individualitzada, perquè és meitat del camp per un jugador, meitat del camp per l'altre, només dos jugadors entrenant a la vegada, tocant una mica de pilota, xuts a porteria, etc. Però clar, ja hi ha pilota, ja hi ha una superfície que és gespa, sigui artificial o natural, i no pas ciment o asfalt. En quina mesura canvia entrenar en un lloc o en un altre?
Pues entrenar al camp, al final, el jugador està entrenant en la seva hàbitat natural. No té res a veure amb córrer, ja són accions més específiques, estàs tocant pilota, que en tots aquests dies no han tocat pilota o tenen pisos petits i és impossible pues, disparar, fer passos, disparar una porteria petita, i això els hi pot donar la vida. Hi ha molts jugadors, de fet, que m'escriuen, em fan la conya quan tocarem pilota? Estan una mica ansiosos en aquest sentit, sobretot en el tema de la pilota.
Clar, i dins de tot això, com pot afectar que alguns clubs, o que alguns jugadors en concret, en el cas dels filials, portin ja setmanes d'avantatge respecte al Sabadell?
Clar, pues, això, pues, aquesta petita avantatge es va notant. Sí que considero que, bueno, que aquest període fins que es pugui jugar al playoff serà llarg, però clar, ja parteixen amb una petita avantatge. No sé quants jugadors, i si són 6-7 jugadors del filial, però clar, ja tenen aquí una petita avantatge que nosaltres no comptem amb ella, i a més nosaltres que estem a fase 0 encara.
Clar, estem parlant que en el cas dels tres rivals del Sabadell, el Badajoz torna de manera imminent als entrenaments, ja s'han fet els reconeixements mèdics. L'Atlético de Madrid té amb la seva primera plantilla a 7 jugadors del filial i l'Atlético Club a 4 jugadors del Bilbao Atlètic. Per tant, clar, això és un greuge, no?, també pel Sabadell?
Sí, però bueno, són circumstàncies i nosaltres pues, ens haurem d'adaptar en això i bueno, arribar en el millor moment possible al playoff que juguem. Al final no és excusa. Tenen una petita avantatge, però haurem de posar-nos les piles quan tornem.
Ho deia perquè, clar, parlant amb els jugadors, et diuen el tema de vull tocar pilota, vull recordar aquella sensació de tenir-la al peu, però suposo que això també genera un punt de malestar, no? De dir, ostres, és que no és igualtat de condicions.
Sí, clar. És com t'estan passant per davant, tu has començat i ja van una passa per davant. Sí.
Acabo, Xavi, preguntant-te sobre... Tant de bo que sigui aviat el Sabadell quan torni a entrenar-se un altre cop a la Nova Creu Alta, a Sant Oleguer o on toqui, des d'aquell primer contacte amb la gespa fins que es disputin els play-off, com a expert en la matèria, quin creus que ha de ser el període de temps? Quant temps creus que serà necessari per des del retorn al camp fins a la competició?
Pues, l'ideal serien unes 6-7 setmanes. 6-7 setmanes. La diferència entre una pretemporada i això en què ens trobem ara del playoff és que els jugadors arribaran al primer dia una miqueta millor de quan arriben a pretemporada, és a dir, porten moltes setmanes fent feina. Sí que és veritat que no és una feina al carrer o al carrer porten corrent un dia, però quan arriben de pretemporada arriben de vacances i no estan tan actius com estan ara. Sí que això sí que és veritat.
Doncs, com deia, tant de bo que et puguem veure un altre cop aviat de curt, dirigint sessions físiques per tornar a aquesta normalitat. I bé, si diuen els jugadors, si diuen els entrenadors, no seré jo qui m'ho estalvi. Enhorabona també per la feinada que has hagut de fer amb aquest temps de pandèmia, amb els jugadors cadascú a casa seva. Xavi Moñino, preparador físic del Sabadell, una abraçada, gràcies.
Molt bé, una abraçada, adéu.
Cinc minuts i dos quarts de tres de la tarda d'aquest 12 de maig del 2020. Gairebé costa de recordar quina era la data després de tants dies a casa confinats. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Torna a l'Hotel Suís i hi ha coses que no canvien. Anem d'enrenou en renou. Jo crec que des que vam començar amb aquest malson del coronavirus, que anem de polèmica en polèmica, eh? Ja sigui pel format del play-off, perquè si pugen els primers o no, per on s'ha de jugar, com s'ha de jugar, qui paga la festa, per què els de futbol de primera i segona es consideren professionals i segona B no, però tenint fitxes P. Ara, la última polèmica de tot plegat és aquesta, que bé, ho deia ara el propi preparador físic del centre d'esports, hauran d'adaptar-se, però és un greuge pel Sabadell respecte a la resta, que no té cap culpa d'estar malauradament en una zona que és encara zero i no pas un.
Sí, és un greuge que no pots controlar, per dir-ho així, perquè al final quan es barregen diferents protocols, en aquest cas el sanitari per davant del professional, doncs té aquestes circumstàncies que fan doncs el que estàveu comentant, el que ha comentat també el company des d'Eivissa i el que comentava el Xavi Moñino també en aquest cas, com a part implicada de primera mà, que hi ha clubs que ja estan en feina, és veritat, dos dies només, el Sabadell, si tot va bé, portarà una setmana només, tant de bo, que siguin més una setmana de decalatge, però al final, clar, aquestes circumstàncies que marquen el per què uns sí i els altres no, fa que, per exemple, doncs, trobis rivals d'una hipotètica primera eliminatòria que juguen amb aquesta diferència de temps. Per mi és més greu el tema dels filials i dels primers equips, però això ja és opinió molt, molt personal.
Ara et pregunto què et diu el nas del que comentava ara fa un moment el Rubén Palomo, el company del diari d'Eivissa, sobre aquests 8 equips que es troben en fase 1, dels quals només un ja ha entrenat, que és l'Eivissa. El Badajoz ho farà en breu i la resta sembla que s'han sumat al carro un cop han vist que, calla, que camises ja poden entrenar, doncs anem a iniciar ja la maquinària. Però, deia el company, que és bon coneixedor del tema, que l'Atlètic Balears i la Penya Deportiva, evidentment són de les Illes Balears i es troben en el mateix punt que l'Eivissa, més encara el conjunt de Santa Eulària del Riu, perquè és la mateixa illa, que estaven ja iniciant els tràmits per tornar a la feina. Escolta aquest tall de veu de Onda Cero, d'Antonio Dieguez, assessor jurídic de l'Atlètic Balears. Es pot o no es pot entrenar?
Hay una cierta confusión porque se dice que se pueden abrir las instalaciones deportivas al aire libre. Y uno dice, bueno, pues un campo de fútbol se puede abrir. Una cosa es que se puede abrir y otra cosa es que se pueda practicar fútbol en él. En un campo abierto, pues puedes practicarse atletismo o cualquier cosa de estas. Pero no se puede practicar fútbol porque además la orden dice claramente que solo se pueden hacer modalidades deportivas que sean individuales o de dos personas máximo. Y el fútbol es una modalidad deportiva en la que juegan 11. Entonces, no es una modalidad deportiva aceptada para poder entrenarse en este momento. Eso no quiere decir que un jugador no pueda ir a correr al campo o ir a correr por las zonas que tenga permitido hacerlo. Un jugador, como cualquier ciudadano, puede ir a correr si quiere, pero no entrenar. No se puede en este momento.
Per tant, jo el que dedueixo d'aquestes paraules és que el matís és que es diu pràctica esportiva per una única persona o dues com a molt. Aquí l'Eivissa ho ha interpretat com calla, doncs entenem dues persones i ja està, i la resta havien entès fins ara que com el futbol és una pràctica d'11, no es podia i que quan passem a la següent fase llavors sí que ho farem. Per tant, et pregunto, què et diu el nas? L'Eivissa ha estat el més llest de tots o és que ha anat un pas més enllà del que podia?
Jo crec que el company ha donat la clau. O sigui, si ara recordem allò recent, la conversa que has tingut amb el Rubén Palomo del diari d'Ibiza, jo crec que ha anat, no sé més llest que ningú, simplement tenir informació de primera mà i segurament haver fet les consultes de primera mà. Quan tu tens el teu màxim responsable, com és Amadeo Salvo, dintre de la pròpia Junta de la Federació Espanyola de Futbol, al final...
I sense ERTE, també, clar.
Al final veus la regla, les possibles escletxes que tingui aquesta regla i tot el que pugui tenir a veure amb el funcionament previ. Què és el que ha fet l'Eivissa respecte a la resta? Avançar-se amb tota la maquinària i preveure que quan arribessin a aquella fase 1 ells ja ho tindrien tot a punt, tot preparat i tot enllestit, i així ha estat la resta, com dius. Home, tu, que l'Eivissa ja està treballant, posem-hi, ja són 2-3 dies de marge fins que ho actualitzes tot en funcionament.
Això, els 8 dels 16 que estan en fase 1.
Clar.
Els que estan en fase 0, com el Sabadell, com el Castellón, el Cornellà, el Barça B, etc., hi ha 8 equips que, encara que volguessin anar al ritme de l'Eivissa, no podrien, perquè haurien d'esperar a fer aquest salt. Sembla, creuarem els dits, tocarem ferro i el que calgui, que Sabadell entrarà a la fase 1 la setmana vinent, dilluns, per tant estaríem parlant d'uns dies fins que ja pugui entrar dins del mateix paraigües on es troba ara mateix l'illa d'Eivissa. Possiblement la província de Barcelona o algunes zones de la província de Barcelona, juntament amb Madrid, si tot va com sembla que està anant, seran de les últimes a l'hora de recuperar tota aquesta normalitat de manera gradual, però et pregunto per en quin escenari es mou el centre d'esport Sabadell, Sergi, si ho té ja tot a punt, tot preparat?
Doncs mira, seguint una mica les passes de l'Eivissa i amb el temps que dona veure-ho quan algú ja ho està fent, el que sí que podem dir és que el Sabadell ja té tot preparat, ja té tota la documentació i totes les tramitacions realitzades per tenir-ho tot enllestit, i en cas que sanitàriament es superi aquesta fase 0 i anem a la fase 1, com dius, com sembla que tot apunta, si no passa res en els propers dies, que passarà el dilluns dia 18, poder començar a treballar si així ho desitgessin. De fet, hi ha un segon pas, que aquest no està obligat pel protocol que ha fixat amb els clubs la Real Federació Espanyola de Futbol, que és el de passar els tests. Això no t'obliguen. De moment no hi ha cap escrit, cap protocol marcat, cap circular que obligui els clubs de segona B, parlem sempre de segona B, a passar aquests testos, però el Sabadell, en previsió, sí que està treballant, tota la maquinària està treballant en aquest sentit, perquè els jugadors, abans de posar-se en marxa com a col·lectiu, encara que sigui per parelles, per torns, com sigui, puguin superar aquests testos. Això fins i tot podria fer que, per un tema de timings, portés a que el dia dilluns 18 ja es pogués treballar, però que l'equip ho hagués de deixar emplaçat, per dir-ho així, el dimarts 19, per acabar d'ultimar totes aquestes proves que es vol fer a la plantilla i cos tècnic, recordem, perquè al final aquí tothom està implicat en aquesta mateixa circumstància.
Per tant, si tot va com ha d'anar, dilluns, si Sabadell entra en fase 1, els jugadors i entrenadors del centre d'esports se sotmetran a aquests tests per saber si tenen o no anticossos, i a partir de a tot estirar dimarts, aquests entrenaments, recordem, com deia el company d'Eivissa, entrenaments de dos en dos, d'uns 45 minuts, sense poder, per exemple, dutxar-se a les instal·lacions, sinó venint amb la tovallola de casa i marxant cap a casa per dutxar-se allà, i fins i tot, ho deia ell mateix, amb la pilota personalitzada perquè cada jugador tingui el seu material.
Els que ho han vist alguna vegada sabran el que anem a dibuixar ara. És semblant el que fa l'equip quan entrena Sant Oleguer.
Sí, correcte.
I llavors no es dutxen a les instal·lacions de Sant Oleguer, de l'estadi Josep Molins, sinó que els companys, els jugadors, en grups de 3-4, aquesta vegada no ho podran fer en aquests grups de 3-4,
es canvien les botes per les bambes.
Correcte, es canvien botes per bambes, o els que no condueixen directament per res, van descalços i es desplacen fins a l'estadi. Doncs salvant distàncies serà el mateix, però cadascú en el seu cotxe particular, sortint des de l'estadi de la Nova Creu Alta fins a, com diem, cadascú la seva zona de residència, amb una petita... Deixem que expliquem un petit secret. Tant s'està preparant el club, o tant s'està preparant l'equip, per arribar a aquest punt, que el Jordi Branzuela, que sempre està en aquestes coses, el responsable de gairebé anava a dir de material, però molt més que de material,
de tot.
Ja fa una setmaneta llarga que assíduament va a l'estadi per anar preparant tot el que és les circumstàncies materials i no materials que es necessitaran per aquesta tornada a la rutina.
Algun dia hauríeu d'escriure un llibre, el Jordi Bransuela, i els capítols d'aquest confinament, la veritat és que duraran molt de sí, també. El Centre d'Esports, per tant, que ja ho té tot a punt per la setmana vinent, si és que el Sabadell fa aquest salt de fase 0 a fase 1 de desconfinament, ja pot tornar als entrenaments, fins i tot amb test inclosos. I avui ens enduíem un ensurt, Sergi, al veure una circular, la número 66, publicada, com dic, aquest mateix matí per part de la Federació Espanyola de Futbol, 14 pàgines, que recull de tot una mica, perquè parla de futbol femení, de futbol sala, de les diferents categories que depenen de la Federació Espanyola de Futbol pel que fa al futbol masculí 11, per entendre'ns, i dins d'això hi havia una frase que deia: en categories inferiors, que depenguin de la Federació Espanyola de Futbol, no hi ha descensos ni tampoc ascensos. Recordem que la pròpia federació havia dit prèviament que la divisió d'honor juvenil s'ampliava i es donava per fet que, de fet, multitud de clubs ho han celebrat així, començant pel Sabadell, el Cerdanyola i tants altres d'altres lligues, que els dos equips que estaven millors classificats de la Nacional pujaven a divisió d'honor. Això, a què es deu aquesta frase, ara?
Doncs mira, a hores d'ara, com que es diria en aquests casos, estem esperant que s'acabi de confirmar, esperem que no, o esperem que es confirmi que és un error. No? La teoria amb la qual es treballa des del Sabadell és que deu ser un error, que en algun moment a l'hora de picar el text de la circular algú ha comès l'error en algun copy-paste, allò, copiant i pagant d'altres, copiant i enganxant d'altres documents.
De fet, una mica més avall, el mateix document, la mateixa circular, sí que parla de les categories nacional i divisió d'honor juvenils de futbol sala, i sí que recull que hi ha ascensos i descensos allà, per tant, i de fet, la mateixa federació havia ja pres aquesta determinació de sí que hi haurà ascensos, o sigui, que no és una interpretació del Sabadell el fet de, calla, que això ja no es jugarà més, hem pujat, sinó que hi havia aquesta confirmació.
Sí, divendres, recordem que dijous, crec recordar ara, es va fer oficiós, que no oficial, però sí oficiós a la informació, com dius, no només al Sabadell, altres clubs implicats en aquesta lluita per l'ascens a divisió d'honor juvenil en concret, ja ho donaven per fet. I avui, com diem, aquesta circular 66, a data d'avui, de 12 de maig, ens ha agafat a tots amb el peu canviat, no? Amb el pas canviat, perquè no ens ho esperàvem. Bé, ara cal confirmar, esperem que, insistim, pel bé del Sabadell, en aquest cas del juvenil, dels nois del Miquillado, sigui un error de picatge i que la pròpia federació rectifiqui. Si no, a veure, al final t'estaràs trobant amb una decisió de la pròpia junta directiva de la federació, per tant, no caldria, no hi hauria lloc massa a queixa, però sí que posaria bastant en entredit, sobretot en casos concrets. Ja sé que això ha de ser un genèric i que no pots anar a cada particularitat, però clar, poses en la situació de la realitat, l'escenari en el qual es va llogar el juvenil del Centre d'Esports Sabadell, i clar, clamaria al cel que, veient el que s'està prenent amb altres decisions en concret, aquesta no girés al voltant d'un ascens a la màxima categoria.
Faltaven 30 punts per acabar la Lliga i eren 16 els d'avantatge respecte al Cerdanyola, que també pujaria, i el Gimnàstic Manresa, que seria el primer que es quedaria sense ascens. Per tant, una temporada que era una animalada, per sobre 2 punts del Barça B com a primer classificat en aquell moment, tindria nassos ja no pel fet de quedar-se sense ascens, que també, sinó per aquesta gestió de la Federació Espanyola una mica estranya en quant a comunicar primer de tot que sí que se sent i després acabar desdient-se. Però vaja, com diem, esperarem confirmació oficial de si es tracta d'un error o d'un canvi d'opinió, cosa que semblaria molt, molt estrany. No ens deixem res, no?, que tingui referència amb el Centre d'Esports.
Com a mínim, a dia d'avui, ara, dimarts, a aquestes hores, no.
Estigues preparat, que encara tindrem alguna polèmica
més. Cada 10-15 minuts va variant i tenim una sorpresa, no totes són positives, però de tant en tant fins i tot alguna és bona.
2:15 de 3 de la tarda, fem una petita aturada en el camí. Les polèmiques no només venen en el món del futbol, també a la natació. Ara en parlem d'això de poder anar a prendre alguna cosa a una terrassa de bar, tant de bo que a partir de dilluns, però en canvi que les piscines a l'aire lliure estiguin encara tancades. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara. El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas.
con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I les 3 de la tarda, com dic, la polèmica no és exclusiva del món del futbol, també ve en altres àmbits esportius, com per exemple en el de la natació o en el del món aquàtic en general, perquè la Federació Espanyola de Natació ha emès en els últims dies una nota reclamant que es reconsideri l'ordre del Ministeri de Sanitat que regula l'ús de les instal·lacions esportives a l'aire lliure, depenent de la fase del desconfinament a la qual ens trobem. És a dir, estaríem en el mateix punt del que parlàvem ara fa un moment amb el company d'Eivissa, és a dir, com acabem d'interpretar aquesta normativa de les instal·lacions a l'aire lliure. Una de les queixes és que les terrasses dels bars estiguin obertes ja a la fase 1, a la qual Sabadell pot entrar dilluns vinent, d'aquí a 6 dies, i en canvi les piscines exteriors seguirien tancades. Confinat a casa tenim el Pau Vituri. Pau, què tal? Bona tarda.
Què tal, Adri? Bona tarda.
Té molt sentit, no?, la queixa de la natació espanyola vista així.
Sí, vist així sí, perquè al final ha estat el principal argument que han donat ja en les últimes hores molts dels nedadors, el fet de bar sí i piscines no. Aglomeracions que es poden fer a les terrasses sí i el món aquàtic no. S'hi han sumat moltíssims esportistes, a més, en les últimes hores. Hem vist moltíssimes queixes. De fet, a aquesta hora estàvem parlant, per exemple, també Fred Bernieu, l'entrenador de Mireia Belmonte,
l'exdirector
francès,
tècnic del Natació Sabadell.
Correcte. També el president de la Federació Catalana de Natació, l'Enric Bertran. Per tant, moltes veus en les últimes hores contra aquesta decisió publicada al BOE en aquest pla de desescalada que, recordem, exclou piscines i platges també d'aquesta fase 1 del pla de desescalada. I sobretot, en què es basa, no?, aquest reclam, com deies tu, de la Federació Espanyola de Natació? Doncs en un informe del Consejo Superior d'Investigaciones Científicas, que diu, sobretot, que els agents desinfectants que solen haver-hi a les piscines, en aquest cas, doncs fan bastant, molt poc probable, són les paraules literals, la infecció per contacte a l'aigua. Diu que piscines i spa, on està implantat l'ús d'agents desinfectants, hauria de ser suficient per a la inactivació del virus. Que a la platja, la presència de sal disminueix la càrrega viral. A més, se li ha de sumar la radiació ultravioleta, la sal, la temperatura de la sorra. Per tant, factors tots favorables perquè no hi hagi una propagació del coronavirus en aquest sentit.
De fet, com saps, la família Wildenburg, estretament vinculada a l'esport de Sabadell, però també en els últims anys amb llaços a Dinamarca, allà, al país escandinau, no poden entrenar en piscines, però sí que ho poden fer, per exemple, a l'aire lliure a llacs. I estaven entrenant els nedadors danesos a 10 graus, 12 graus l'aigua, no t'hi vulguis trobar. I, per tant, encara que érem neoprè, però estàvem parlant de temperatures molt fredes i d'uns 40-45 minuts d'entrenament, com a molt, per un tema de temperatura, però vaja.
Sí, precisament, llegint aquest informe, aquí a Espanya, el lloc menys recomanable, segons insisteixo, aquest informe del Consejo Superior d'Investigaciones Científicas era banyar-se al llac. És a dir, és preferible abans a piscines que a platges que a llacs.
I a tot això, Pau, n'ha parlat el president de l'ENS Federatiu, n'ha parlat Fernando Carpena. Què ha dit concretament?
Doncs, bàsicament, per començar, sobretot fent referència a aquest informe que comentàvem ara i també, segons Carpena, que poden haver-hi esports de més risc de contagi, en aquest sentit, als quals se'ls poden donar ja permís a partir de la fase 1 i, insistim, a les piscines, a les platges, en definitiva, al món aquàtic, encara no.
Excluye sorprendente e inexplicablemente la apertura de las piscinas y espacios acuáticos. Nos resulta inexplicable porque se autorizan otras actividades que implican mayor riesgo que la práctica de la natación en las piscinas. Lo que digo se contiene en un informe que el propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que fue publicado el pasado día 5 de mayo, avala la seguridad de las aguas de las piscinas por el uso de agentes desinfectantes utilizados habitualmente y que inactivan el virus.
Les paraules de Fernando Carpena, del president de la Real Federació Espanyola de Natació, referint-se, com diem, a aquest informe, el qual recomana o és favorable a la tornada a les piscines, l'utilització de les piscines, també de les platges, però finalment no ha estat inclòs, com diem, al BOE. Un altre tall escoltem de Carpena, Adri, fent referència també a un aspecte que comentaves tu l'altre dia a Instagram, en aquesta entrevista amb el president del Club Natació Sabadell, amb el Claudi Martí, explicant aquesta davallada, no?, de la massa social que ha patit el club.
Del 12 al 15%, deia.
Sí, sí, al final estem parlant d'aquesta, doncs això, del 12 al 15%, aquest percentatge, i també ha fet referència a això Carpena, no?, que al final estem davant d'una situació necessària d'urgència pels clubs que estan perdent en les últimes setmanes bona part d'aquesta massa social.
La natación como práctica deportiva de ciudadano es altamente recomendable y además en muchos casos resulta imprescindible. La frustración, por tanto, que se ha producido en este sentido es enorme. Tengo que añadir que los clubes deportivos con sus instalaciones cerradas desde hace 2 meses están sufriendo numerosísimas bajas de afiliados por no poder ofrecerle ni prestarle sus servicios. Eso conlleva que todos estén en una situación económica difícil, por no decir de imposible recuperación. De ahí el que el poder abrir sus piscinas al aire libre resulta imprescindible y también urgente.
Les paraules de Carpena, Adri, sobretot com diem fent referència a aquesta necessitat ja dels clubs de tornar a obrir les seves instal·lacions. Parlava Claudi Martí, sense anar més lluny, que el seu desig era veure obertes les piscines del Club Natació Sabadell, evidentment amb totes les mesures de seguretat necessàries, a principis de juny, en aquest cas.
Sí, estem parlant de dues coses diferents, però que al final tenen una mateixa arrel, perquè una cosa seria segurament el que comentava aquí a última hora Carpena, que és el caire més social dels clubs de natació, i l'altra és dels esportistes de primer nivell, amb els quals parlarem ara, de fet, amb un d'ells, amb l'Òscar Salguero, que encara no poden ni tocar l'aigua i entrenar el que és el seu hàbitat natural. Per cert, Pau, el confinament, sí, a casa, l'estudi mòbil que t'has creat ha estat com a mínim a l'escriptor. O directament al sofà?
No, està aquí a la taula del menjador, perfectament muntat. Puc ser una mica dolent per acabar?
Amb el plat d'espaguetis al costat o no?
El plat fa una estoneta. Ja l'hem menjat.
Doncs mira,
sort que no ha sortit cap pitxi a l'antena.
Ja has estat dolent, llavors. Si tu has dinat, ja has estat dolent. Però vaja, remata-ho.
Aquí la gana... Aviam, deixa'm ser una mica dolent. Sembla una decisió coherent, no?, de la Federació Espanyola de Natació.
Sí,
com em fets la pregunta.
Jo per mi sí, o sigui, la pregunta clau és per què un esportista del nivell no pot entrenar a l'aire lliure en una piscina. L'Ibiza, per posar algun exemple del que hem parlat avui, sí que ho pot fer a hores d'ara en fase 1, sempre amb aquest matís, en fase 1, i en una terrassa de bar podrem fer una copa la setmana vinent si tot va bé.
Sí, no, això és incomprensible. Em referia més, sobretot, a tenir en compte la decisió que va prendre la Federació ara fa uns dies respecte a les lligues de waterpolo. Simplement volia acabar amb un tuit del David Palma, del tècnic de l'Astral Pool.
L'he vist jo també, no? Dels creadors, sí, a Itàlia no dominen el waterpolo, per allò de deixar desert.
Correcte.
El títol. Ara arriba, Pau?
Hongria. A Hongria també han deixat desert el títol, dues places on s'entén una mica, diria jo, de waterpolo, tant a Itàlia com a Hongria. A Itàlia, per cert, amb Gavi Hernández, l'exentrenador del club masculí, com a nou tècnic del Prorreco, que és el club més poderós a nivell econòmic del món.
Però sense Filipovic, una de les seves estrelles, que després de gairebé
Correcte.
Una dècada deixa el conjunt de la Ligúria. Doncs vaja, Palanuoto, que dèiem l'altre dia, el waterpolo en Itàlia no tindrà campions, el Vigilatva, el waterpolo en hongarès, tampoc, aquí sembla que sí. Pau Ituri, que anem a parlar amb l'Òscar Salguero, una abraçada.
Molt bé, cuida't.
estava escoltant tota aquesta conversa l'Òscar Salguero, evidentment també sabia de què anava el tema. Òscar, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, Adri, bona tarda.
Campió europeu, mundial i paralímpic, nedador del barri dels Marinals, sabadellenc, del Club Natació Sabadell. Per cert, abans d'arrencar, felicitats, amb un dia de retard, però ahir va ser el teu aniversari.
Moltes gràcies.
Per entendre'ns, si tot va com ha d'anar, com dèiem ara, dilluns podràs anar a prendre alguna cosa a la terrassa d'un bar, però no podràs anar, per exemple, a Can Llong a entrenar. És així?
Sí, és així, però bueno, jo entrenaré al CAR i llavors, si tot va bé, a la fase 1 obrirà el CAR i podré ja estar tocant aigua i començar a poc a poc.
Aquest és un dels matisos que t'anava a comentar, perquè s'havia parlat, havia llegit que el CAR de Sant Cugat podria obrir les portes ahir. Clar, això depenia, m'imagino, Òscar, d'entrada, que és una instal·lació per a esportistes d'alt nivell, per tant, aquí hi ha una diferència entre qualsevol altre club de natació convencional que tingui piscines a l'aire lliure, i de l'altra, que s'hagués entrat a la fase 1, que finalment no va ser així, no?
Sí, era una de les condicions que tenien. El centre, bueno, el CAR ja estava amb totes les mesures d'higiene ja establertes, però no, des de dalt, no, com no van passar de fase, van decidir que s'allargava una setmana més, com a mínim.
Ho deia el Pau ara fa un moment, veient les xarxes socials, sembla que hi ha unanimitat en el món de la natació espanyola unint-se amb aquest comunicat de la federació reclamant que les piscines puguin estar obertes. Tu què n'opines d'això?
Doncs, bueno, jo opino com tothom. Jo crec que com a esportistes de l'IBEI volem tornar el més abans possible a la piscina i jo, bueno, crec que si es poden obrir les terrasses dels bars, pues es poden obrir una piscina per poder entrenar i fer el que nosaltres fem com el nostre treball.
Tu deies que gairebé estàs desitjant que arribi dilluns per poder anar al CAR de Sant Cugat i tocar l'aigua. Clar, és que vam parlar la primera setmana del confinament amb tu. Dos mesos després, per un nedador, en quina mesura o fins a quin punt afecta haver d'entrenar fora de l'aigua en comptes de les piscines?
Doncs això afecta moltíssim, perquè bueno, la natació és un esport de sensacions i jo crec que a casa sí que pots fer exercicis, pots fer més exercicis de força i aeròbic, però les sensacions de l'aigua no les tens. I perdre això, quan tornis, costarà bastant més. Avui, per sort, he pogut tocar una mica d'aigua a la platja i he agafat una mica de sensacions per tornar el millor possible la setmana que ve.
O sigui, avui has estat a la platja?
Avui he estat a la platja.
I què tal aquest primer contacte? Ha de ser estrany, no? Fins i tot per l'escenari, va, clar. Poc t'imaginaves que estaries entrenant esportista de primer nivell mundial en una platja en comptes d'una piscina.
Doncs la veritat és que sí. Bueno, he anat amb les mesures que ens indiquen i a l'hora d'estar alerta. Ha sigut una mica estrany perquè no és el meu medi, perquè és la piscina totalment diferent, però bueno, m'ha ajudat a agafar una mica de sensacions i treure's una mica de sobre tots els dies que he estat sense nedar.
Seguint a les xarxes socials, també he vist que en els últims dies has aprofitat també, com molts ciutadans, que gairebé algú feia broma, que sembla que tothom ens estem preparant ara per uns Jocs Olímpics veient la quantitat de gent que ha sortit a córrer pel carrer. Però clar, en el teu cas, entenc que el simple fet de no fer els exercicis que estaves fent a casa, deixar aparcada la bicicleta estàtica i poder córrer fora, és un pas intermig, no?, com a mínim?
Sí, la veritat és que si sortir ja de casa i poder fer alguna cosa fora, bueno, a mi m'ha ajudat molt. Jo crec que a casa no pots fer el que es pot fer al carrer o al CAR. I, bueno, ha estat bé. I espero ja que podem tornar dilluns i deixar córrer, deixar la platja i anar a on realment haig d'estar.
Avui parlàvem en el món del futbol d'entrenaments per només dos futbolistes, material individualitzat, cadascú la seva pilota, sense dutxar-se a les instal·lacions. Vosaltres, no sé si heu rebut ja indicacions per part del CAR de Sant Cugat o per part de la federació o de qui correspongui, però saps quines mesures haureu de dur a terme per entrenar al centre del rendiment de Sant Cugat?
Sí, bueno, l'entrenador es va explicar una mica per sobre, però suposo que ens explicarà millor, però tenim també, no podem ni estar allà, ni dinar, ni estar a l'habitació, no podem dutxar-nos ni canviar-nos en jocs comuns i hem de nedar un per carrer amb una separació d'una piscina i amb sentit contrari.
Déu-n'hi-do, o sigui que al final això limita molt, no?, el número d'esportistes que poden estar allà.
La veritat és que sí, farem suposo que torns per poder entrenar tots.
Clar, al final, parlàvem abans amb el Xavi Moñino, preparador físic del centre d'esports, i dèiem quantes setmanes es necessiten per poder competir, per poder començar a jugar un partit amb garanties de prevenció de lesions, de tenir el nivell que tenies prèviament, etc. En el vostre cas, ho heu arribat a parlar amb entrenadors, entrenadors, teniu allò una idea en ment de dir aquestes 8-9 setmanes que hem perdut d'entrenaments suposaran no sé quantes setmanes més d'entrenament ara per tornar un altre cop a aquest nivell?
Bueno, encara no ho hem parlat, però normalment es diu que un dia perdut de la natació són 2-3 per recuperar-ho. O sigui, comptant aquesta regla seria uns 150 dies. Però bueno, això és molt teòric. Suposo que quan tornem ja parlarem amb l'entrenador a veure què t'he plantejat fer. Però això, la teoria són cada dia perdut, 3 per recuperar.
Déu-n'hi-do, estaríem parlant de 20 i escaig setmanes perdudes d'entrenament. Simplement per rematar-ho, vam parlar en el seu dia quan vam saber la decisió, d'altra banda, que havia aixecat polseguera i que tenia tot el sentit del món, de demanar que els Jocs Olímpics i Paralímpics es posposessin un any, del 2020 al 2021, ja no només per raons de seguretat sanitària, que també, sinó per la diferència dels que sí que podien entrenar i els que, com vosaltres, estàveu a casa entrenant. Sabem ja que Tòquio serà el 2021 si tot va com ha d'anar, però en aquest marc mental de tantes proves que s'han ajornat, de tants entrenaments que s'han perdut, d'uns Jocs Paralímpics que passen del 2020 al 2021, ara que començaràs a entrenar al CAR de Sant Cugat, mentalment quin objectiu et marques? O tens alguna cita de dir espero que a partir de no sé quin mes ja puguem competir? O...
Bueno, jo el primer que vull fer és tornar i agafar l'estat de forma el més abans possible. I un cop ja acabi aquesta temporada, quan comenci la següent, jo crec que em plantejaria els mateixos objectius que aquest any, perquè realment la temporada que ve és una còpia d'aquest, amb competicions i amb el mateix objectiu que són els Jocs.
Doncs estarem pendents d'aquesta còpia i tant de bo que sigui amb un regust igual de dolç que les últimes campanyes, perquè ens has mal acostumat també a veure't guanyar. Òscar Salguero, estarem atents a les teves xarxes socials per veure la foto de dilluns al CAR de Sant Cugat. Serà una bona notícia que puguis anar a entrenar una altra vegada. Una abraçada enorme.
Una abraçada, adéu.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Acabem avui amb un apunt de futbol català. Avui Mundo Deportivo publicava una distribució de la futura primera catalana que podria arribar fins als 48 equips si no es contempla cap descens, afegint que es preveu que el calendari de la pròxima campanya sigui un pèl més curt. El rotatiu parla de 3 grups, i no pas 2, de 16 equips cadascun, repartits per proximitat geogràfica. Així quedaria, segons Mundo Deportivo, el del Sabadell Nord, íntegrament barceloní, format pel Llefià, el Guineueta, el Martinenc, el Júpiter, el Bellvitge, el Rubí, el propi Sabadell Nord, el Sant Quirze, el Sant Cugat, Mollet, Sant Juan Atlético de Montcada, Atlètic Sant Just, Sant Boià, Sant Ildefons, Prat Delta i també Can Vidalet, un grup, insisteixo, gairebé de quilòmetre zero, de Vallès, Rodalies, de la província de Barcelona, hi han desplaçaments molt més curts per un Sabadell Nord que, d'altra banda, a Twitter ha comentat que ja treballen en la confecció de la nova plantilla i que en els propers dies l'entitat de Can Uriac anunciarà els primers moviments d'altes, de baixes i de renovacions. Minut i 45 segons i arribem a les 3 de la tarda. Com sabeu, avui hem tornat a la graella de Ràdio Sabadell. Demà a les 2 ens hi tornarem a posar, no sé si amb una hora sencera com avui o una mica més escurçat, depèn del que doni de si l'actualitat esportiva. Parlarem, per exemple, de rugbi per saber com va anar la reunió entre la Federació Catalana i el Sabadell Rugby Club, que tenia els seus 2 equips en el moment de la interrupció de la Lliga pel coronavirus, lluitant per la primera posició, pel títol de Lliga, i també, entre altres coses, tindrem
tindrem el Carles Fiter, periodista sabadellenc i arlequinat, i fill també d'un altre il·lustre periodista, del Joaquim Fiter. La família ha decidit posar en marxa la segona edició del llibre El Club de mi vida, del Joaquim Fiter, una autèntica joia, una enciclopèdia sobre la història del Centre d'Esport Sabadell, de la qual en parlarem demà aquí a l'Hotel Suís.
Hotel Suís.
Va, que el Roger Benet no estava acostumat a una hora de programa ara a les dues i diu que ja té gana. Aquest ha estat el primer Hotel Suís després de dos mesos sense fer-ho pel confinament, el del dimarts 12 de maig del 2020. El podeu tornar a escoltar, com sempre, al podcast de l'emissora radiosabadell.fm. Una abraçada des del control de so de qui té fam, del Roger Benet. Demà ens hi tornem a posar a les dues, fidels a la cita amb l'Esport de Sabadell. Una abraçada, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.